Sant Cugat a fons, amb Carme Reverte.
Dotze i vuit minuts del matí, tercera i última hora del Sant Cugat a fons d'aquest divendres, i és el moment de parlar de cinema. Ho fem com cada divendres en companyia d'Àngel Comas. Molt bon dia, Àngel.
Hola, bon dia, què tal?
I l'Eva Garrido, que ens porta doncs tota la informació, no?, per poder comentar després les pel·lícules.
Això mateix, molt bon dia, Carme.
Per on comencem?
Comencem per la nova pel·lícula de Woody Allen, Irrational Man.
He oído que Abe Lucas va a dar clase aquí este verano.
¿Ah, sí? Será como una viagra para el departamento de filosofía. Profesor Lucas, bienvenido a Brooklyn.
Gracias.
Es una alegría tenerle aquí.
Tu trabajo es muy bueno.
Va a hacer que me sonroje. Es muy radical, muy original. O le amas o le odias. Cuando me enteré de que venías, fantaseaba con que nos conoceríamos y ocurriría algo especial.
Llevo casi un año sin poder hacerlo. No puedo escribir, no puedo respirar.
Irrational Man, que la podrem veure a Yelmo i a Cinesa, els dos cinemes de la ciutat, amb protagonistes com Joaquin Phoenix o Emma Stone, i parla d'un professor de filosofia que treballa en un campus universitari i es troba en plena crisi existencial. I bé, aquesta crisi dona un gir quan es relaciona sentimentalment amb una de les seves alumnes, que en aquest cas seria la Emma Stone.
Bé, aquesta és la pel·lícula anual del Woody Allen. No, ara sembla que no en fa cap aquest any, em sembla. Aquesta és la darrera estrenada, i bé, l'home, als 79 anys, el va fer aquesta pel·lícula. Jo diria que és un compendi de la seva filosofia existencial, però amb les seves dues vessants, que en el cine hem vist, per exemple, pel·lícules semblants, com per exemple Match Point, que és una pel·lícula negra en la que hi ha una intriga que es converteix en policíaca, i després de les seves comèdies més interessants, que podia ser doncs aquesta de la darrera, que es diu Màgia de l'ull de la luna. Aleshores, ell posa la seva filosofia, hi ha totes les seves coses, hi ha el problema de la parella, l'home que ell li agradaria ser, és a dir, que seduïa totes les dones. Hi ha aquesta filosofia dels filòsofs que ell llegeix, el seu concepte de la vida, de la mort, de la societat, i és tot. Jo per mi és una pel·lícula més rodona que les darreres que hem vist, i sobretot més serioses. Penso que és una gran pel·lícula, i que si a algú no li agrada massa les darreres de Woody Allen, que eren, potser deien que eren comèdies interessants, aquesta no ho és. Aquesta et dona que pensar.
Mm-hmm. Alguna cosa més a afegir?
Bueno, sí, pregunteu. Que si no serà un monòleg.
A tu, parlàvem de Woody Allen, tothom ho sap, no? Que fa pel·lícules una a l'any. Ara comentaves que no sabies si ara feia un any o no que havia tret l'última. A tu et sembla bé que tregui una a l'any de pel·lícula, Woody Allen?
Que vulgui, jo que sé. Esclar que em sembla bé. Si l'home té 79 anys i fa una pel·lícula a l'any des de fa no sé quan, em sembla admirable. Escolta, quina enveja que em dona.
No, jo ho dic, potser és una opinió personal, no? Perquè parlaves de totes les temàtiques que surten a la pel·lícula. Vaja, els típics ítems d'un cinema d'autor, que és que l'autor posa les seves cabòries a les pel·lícules. Potser això de fer una pel·lícula a l'any no ho converteix tant en cinema d'autor, sinó t'acaba convertint en una fàbrica.
És una bona opinió, però clar, això tot depèn del producte que li surti, no? Perquè si li surt un producte de que té qualitat, aleshores és igual, no? Si ho dius per el que li censuren alguna vegada la pressa de fer una pel·lícula, et diré, clar, també es pot fer una pel·lícula a l'any si t'hi dediques plenament, no? No, jo això... Hi ha molta gent que té molt de mandra en fer les coses, no? Llavors diu una pel·lícula cada 4 o 5 anys perquè estic meditant. Això sí, qualsevol obra d'art no es té que meditar.
Sí, però després ve el típic debat que, per exemple, s'ha encès a fora la redacció, les últimes pel·lícules són molt fluixes. Millor el Woody Allen del principi, no el d'ara, no el de la pel·lícula tal, o s'encén aquí el debat, i potser
Sí, no? Però això de ser fluix o fort, jo penso que és subjectiu, no? No? Aquí es tracta de que no sigui un bodrio la pel·lícula. Jo penso que el Woody Allen té una línia i aleshores li surten pel·lícules molt bones, unes bones i altres mediocres. Ara, jo sempre dic que una pel·lícula dolenta del Woody Allen és molt millor que moltes d'altres directors, eh? I no cal assenyalar, jo només tenim que veure totes les que hi ha a la cartellera.
I tant, llegim alguna crítica, per exemple, la de Luis Martínez del diari El Mundo, és una crítica una mica regular que diu que la temàtica l'emparella en pel·lícules, com dius tu bé, Àngel, com Match Point, El somni de Cassandra o Delictes i faltes, però pitjor, més lenta, menys elaborada i sense l'espurna dels millors moments. En canvi,
digues. Diu més lenta. Un crític no pot dir mai que una pel·lícula és lenta. Les pel·lícules no són lentes. Són ni ràpides. Les pel·lícules, això de la línia ràpida és un tema subjectiu de l'espectador. Li va semblar lenta, per què? Què vol dir lenta? No? Clar, jo per això no crec la crítica aquesta.
I després una altra que l'he portat perquè m'ha fet molta il·lusió, perquè per una vegada Carlos Boyero ha dit una cosa maca i bonica. I és que, bé, primer comença dient que no arriba a la complexitat, el suspens i la profunditat de les seves anteriors cròniques, però està explicada amb intel·ligència, la imaginació i l'atreviment que caracteritza aquest impagable artista.
Estic bastant d'acord.
Doncs què et sembla si passem a la següent pel·lícula, El desconocido.
Tenéis que recuperarlos, Carlos, antes de que esto nos salpique.
Los derivados del Lexin, intenta que sean tóxicos. Quiere que lo recuperemos sin levantar la liebre.
El coche huele raro, ¿no?
¿Sí?
Carlos, estáis sentados sobre una bomba que explotará si uno solo de vosotros se levanta.
Estoy con los niños en el coche. ¿De qué va esta broma?
Eres el director del banco. O me das mis 400.000 euros o hago explotar el coche.
¿Vas en serio, papá? Estas cosas no pasan aquí. Solo da porque estás en YouTube.
¡Ha salido mi hijo! ¡Mi hijo, en serio!
El desconocido, dirigida per Dani de la Torre, que debuta amb aquest film, la podem veure a Yelmo i a Cinesa. I els protagonistes són Luis Tosar, Javier Gutiérrez, Goya Toledo, Fernando Cayo... Bé, un sense fi de cares conegudes del cinema espanyol. I parla d'en Carlos, que és Luis Tosar, un executiu de banca que comença la seva rutinària... el seu rutinari matí portant els fills a escola. Quan arrenca el cotxe rep una trucada anònima que li anuncia que té una bomba sota el seu seient.
És una pel·lícula que suposo que està produïda per una televisió. No sé si és la 3Media,
em sembla.
No estic segur, eh? I aleshores, clar, són aquelles pel·lícules que he comentat moltes vegades que estan pensades més per la seva exhibició televisiva que no per al cinema, i està pensada més per a una gran audiència, i com que ara s'ha posat de moda que el cinema espanyol i la televisió espanyola facin pel·lícules d'aquestes minissèries i sèries, com diríem, de complexitat policiaca, doncs aquesta segueix les mateixes línies. Jo diria que hi ha una pel·lícula, un antecedent en el cine espanyol que es diu La caja 507, que la feia José Coronado, dirigida per un senyor que es diu Urbizu, que passava, era pràcticament igual. L'home aquell li segrestava amb la família i li feien obrir la caixa. O també hi ha una pel·lícula que feia el Quino Ribes, que li segrestaven un fill i aleshores li deien que si no matava no sé qui, a la primera dama o a una congressista, doncs li mataven el fill. Aleshores aquesta pel·lícula és això. Jo crec que el pitjor de la pel·lícula és el guió. El guió és d'aquells que un no se'l creu, sobretot en el seu desenllaç. El plantejament està força bé, després en el desenllaç hi ha coses que... Bé. I llavors, també el pitjor és que el propòsit dels productors, suposo que el director està al seu servei, el director és un gallec que té, en aquest moment, 40 anys, qual cosa té un curtmetratge i tot això. Doncs els productors el que volen és donar la sensació de que és una pel·lícula d'acció a la moda. I, per exemple, surt un helicòpter, perquè tots els especialistes en pel·lícules d'acció diuen que han de posar un helicòpter. No sé si ho sabíeu, això. O sigui, una pel·lícula d'acció sense helicòpter no és pel·lícula d'acció. Això és l'ABC de les pel·lícules d'acció actuals. Llavors surt un helicòpter i es passeja una mica i no fa res més, i queda allà arraconat al costat d'un cotxe. És a dir, és allò dels tòpics, però sobretot el guió. El guió és que els personatges no hi ha per un s'aguantin al final. I el propòsit està bastant bé, perquè volia fer una reflexió sobre fets actuals, per exemple, sobre l'estafa de molts gallecs amb la qüestió de les paral·leles que deien i tot això. I però el resultat no està bé.
Sí, no? Això que deies de la crítica, sense veure, suposo que la persona que l'amenaça és algú que es vol venjar d'ell, no? Perquè és un banquer,
ja saps que jo no...
li demana molts diners... Bé, no sé,
escolta,
sí, suposo.
Jo no dic mai de què va la pel·lícula, ja saps, és dir, això és una mica... Spoiler, eh?
Doncs mira, sense veure-la...
Però si no expliquem el final, no hi ha
no,
problema.
Home, però,
no, no hi ha problema.
Això que la pel·lícula és perquè una persona... Per què està de venjar? Pot ser per molts motius, a mi li vol exigir una cosa que no pot fer.
Tu el que has començat a parlar de la crítica social.
Jo no he dit res de venjança ni res, i tampoc dic que la tingui la pel·lícula, eh? O no?
Bé, en tot cas és una pel·lícula recomanable per anar-la a veure, segons tu, Àngel?
Depèn. Jo crec que l'Àngel es queda més amb...
A quines pel·lícules t'agraden? Les sèries televisives aquestes policiaques?
A mi els dibuixos animats.
Pues llavors no és
el
per
Pikachu.
Tu. I tu, Eva?
El Bob Esponja.
És a dir,
a mi
no m'agrada recomanar cap pel·lícula, perquè totes les pel·lícules tenen coses interessants. Aquesta hi ha molta gent que li agradarà i estic segur que serà un èxit.
Però a tu t'ha agradat?
A mi no.
Jo no t'ha agradat?
Jo acabo de dir que no. I ja acabo de dir que està copiada d'altres i que el guió és detestable. No m'ha agradat. Què va?
Ja
però això no
que...
vol dir res, eh?
No.
Jo tinc el meu gust, com tothom.
I tant.
És que sí,
no, això ho tenim clar, eh?
Ja veig que et quedes, doncs, amb la de Woody Allen.
Bueno, és que tampoc les comparo. És que de la casualitat que estan estrenades aquí, però també podies dir que em quedo amb los 10 mandamientos, mira.
Perfecte, doncs.
Hem acabat el repàs de les estrenes que podem trobar tant a Yelmo com a Cinesa, no?
Sí, si us sembla, comento un parell de crítiques del Desconocido. Sí, home, per exemple, sí. Javier Ocaña de El País diu fantàstic debut. Mira, li ha agradat. Troba que és un fantàstic debut del Dani de la Torre.
Jo et puc dir que en el passi de premsa que vaig anar jo, almenys una dotzena de crítics la vam tirar per terra i van dir que era detestable. I t'ho puc dir perquè vegis com va la cosa, eh?
Sí.
Crítics dels que surten aquests diaris i aquestes coses. I puc dir això,
Pot ser que a vegades els crítics, quan surten d'una pel·lícula, d'un passi de premsa, diguin una cosa i quan es posin a escriure l'article en diguin una altra?
És dir, podria ser, però no estic dient en aquest cas perquè no he llegit les seves crítiques. Avui surten les crítiques. Mira, un bon exercici seria doncs veure quina crítica al dir d'aquests crítics que a mi m'han dit que no els va agradar.
I això, i tu que vas estar colze a colze amb
sí,
ells?
Sí, ho faré.
Comparar, no, a veure
sempre
si...
Sempre ho faig, vaja.
Si han sigut sincers. Què et sembla, Àngel, ens comentaves, aviat acaba...
Demà,
l'edició número 63 del Festival de Sant Sebastià, i l'Àngel, com a bon crític de cinema, s'hi ha passat allà alguns anys, no sé si molts, si pocs, però ara ens ho explicarà. Si et sembla, Àngel, tu que ets crític, que ets la veu de l'experiència en aquest món del cinema, com a mínim, en aquesta secció del Sant Cugat a fons... Explica als oients, els que no ho sàpiguen, jo no ho sé, com va néixer el Festival de Sant Sebastià?
Bé, jo tinc la meva teoria, no? El Festival de Sant Sebastià segur que va néixer l'any 50 i tants, 53, i jo tinc la meva teoria. Sant Sebastià era el lloc on estiuejaven totes les classes dirigents franquistes, ministres, i sobretot les seves dones. I les seves dones s'avorrien. I llavors, com que s'avorrien, va muntar un festival de cinema, cosa que llavors es podia fer. Una dona avorrida és molt fotut per un ministre. I llavors, clar, van fer això i van muntar un festival. Llavors, el festival inicial i dos o tres més va ser un festival, diguem, més aviat de caire nacional, molt religiós, bastant catòlic, no com el de la Semicia i Ballori, però déu-n'hi-do. Només cal dir que la primera pel·lícula, la segona va guanyar la pel·lícula que es diu La Guerra de Dios, que la van passar l'altre dia per Televisió Espanyola, que era una pel·lícula religiosa, però del nacional catolicisme. Aleshores, van evolucionar, ha tingut diferents etapes. El festival va aconseguir que la Federació Internacional de Festivals l'inclogués en la categoria A, que és la màxima, i la va perdre, la va tornar a recuperar, la va tornar a perdre, penseu que del 53 ara s'han passat 62 anys, ha tingut la tira de directors i darrerament doncs serà consolidant. No és un festival excessivament acreditat internacionalment, perquè els premis que dona són a vegades molt discutibles. Hi ha premis que ningú s'explica perquè els hi han donat, cosa que no passa, per exemple, ni en Alta Cannes, ni a Venècia, que normalment els premis es pot discutir o no, però està bastant bé. Aquí hi ha pel·lícules que no s'explica. Bueno, no s'explica perquè hi hagi una solució de compromís entre els membres del jurat i la direcció, no? Però darrerament això no està passant. Darrerament, en els últims 15 anys o 20 anys, gràcies als directors com a Diego Galán i que van posar una gran experiència cinematogràfica i professionalitat, això no està passant. Volies preguntar alguna cosa?
Tu, des de quan és internacional? Dius que ho va ser en un moment determinat, que després...
Sí, des de l'inici va ser internacional. És a dir,
va néixer amb aquest caire de voler ser internacional.
Sí, de tenir les dones, i clar, les dones ja veien les pel·lícules d'aquí, per tant, tenien que portar pel·lícules de fora, no? I no, va ser internacional pràcticament des de l'inici, però això no tampoc vol dir res, perquè internacional, doncs no sé, podia ser internacional de sèrie B o de sèrie C. Jo crec que la cosa va ser quan al cap de 4 o 5 anys i van donar la categoria A, una cosa consegüentment discutible, perquè els que donen la categoria aquesta és com a espècie de la FIFA i la UEFA, no? I, és a dir, el dia que comencin a escarbar ja veureu que surt per allà, no? És a dir, que no t'estranya, jo els he conegut, aquesta gent que ho dona, i no, Sant Sebastià fa altres festivals i us asseguro que no és massa fiable, però repeteixo, des de fa els últims 15 habitatges el festival està força bé. Però el festival no és únicament la secció oficial, estem parlant de la secció oficial. El Festival de Sant Sebastià té seccions que són més especialitzades, que són més importants que les d'altres festivals, diria, monogràfics. Per exemple, Nuevos Horizontes, que es fa, que és una secció de pel·lícules que s'han vist a altres festivals, és importantíssima. I després Horizontes Latinos és un festival dins d'un altre festival del cinema llatí-americà que es fa. Hi ha tantes pel·lícules, que és més important el número de pel·lícules, que no sé, que els especialitzats com el de Huelva, com el de Lleida. És un festival que, a més, té retrospectives. Allà hi ha retrospectives meravelloses. És molt difícil veure una retrospectiva ara. Ni les filmoteques les fan. El que fa és una... Jo he vist retrospectives de directors o actrius o actors clàssics. I és un festival que té al voltant de la secció oficial una sèrie de seccions que són molt interessants.
I tu des de quan va ser el teu primer contacte amb aquest festival?
Jo vaig anar la primera vegada el 73, 1973.
Ja em pensava que anaves a dir els 73 anys. No, 1973.
1973, el festival era aleshores franquista, vaig tenir una incidència bastant grossa allà, perquè jo llavors vaig anar per fotogrames. I aleshores, com que no existia internet, no existia fax pràcticament, es feien les coses per telèfon. Bueno, sí que existia fax, però llavors jo vaig parlar amb el cap de redacció i li vaig dir que es deia allà que alguna de les pel·lícules que es passaven estaven censurades i tallades. I perquè en aquell moment les pel·lícules que passaven a Espanya es tallaven i deien des del festival que ells no les tallaven. No, llavors el cap de redacció em va posar que jo assegurava que estaven tallades. Llavors el director una mica més m'expulsa del festival. És a dir que... jo he anat 6 o 7 vegades en diferents èpoques. Em sembla que vaig tornar l'any següent i aleshores vaig tenir una experiència més positiva. Vaig conèixer l'Elizabeth Taylor, per exemple, que arribava amb un merder emocional acollonant, i gràcies a que jo sé anglès i llavors la gent que sap anglès no n'hi havia, doncs em vaig apropar a l'avió, quan va baixar i vaig fer una entrevista a peu de l'avió, que es va publicar també a fotogrames.
I què et va semblar l'Elizabeth Taylor?
A mi, una noia estupenda en tots els sentits. No, a part de físicament, que després, en aquell moment, anava vestida en plan texà, amb jeans...
Ja, però és que no t'he preguntat pel físic. T'he preguntat què et va semblar com a persona, la seva resposta...
En aquell moment, molt simpàtica, molt assequible.
Assequible...
Amb la meva dona vam estar parlant amb ella, no al peu de l'avió, perquè allò, evidentment, sinó després, a la nit, que va haver una recepció, que estava guapíssima, amb un sari tipus hindú i tot això, i vam estar parlant amb ella com si fóssim grans amics, però a mi em va semblar una noia esplèndida en aquest sentit, eh? I com a actriu, doncs, bueno, ha tingut etapes de la seva vida, va presentar allà una pel·lícula bastant, no era bastant bona, no recordo el nom de la pel·lícula, però això va ser una experiència. I aleshores, a partir de llavors, doncs, bueno, vaig a tant en tant, vaig a partir d'alguna manera. Mm. Ara, a mi em sembla un dels grans festivals actualment, però queda molta distància del de Toronto, del de Busan, a Corea, del de Cannes i del de Venècia i Berlín. Queda bastanta distància.
Dels festivals que hi ha, que es fan a Espanya, és el més antic o no?
El més antic, em sembla, no estic segur, segurament que sí.
Perquè 63 anys, que són les edicions que porta,
sí,
Déu-n'hi-do, no?
Sí, perquè la Seminci aquest any fa 60. Sí, jo suposo que és el més antic. Suposo que és el més antic, però això tampoc té massa importància, perquè depèn de la qualitat, no?
N'hi ha, sí,
bueno,
no?
És curiositat.
Si dius sí. Que el de la Seminci té 60 anys...
Sí, es fa aquest any.
I està per sobre, diguéssim, no?
Sí,
com comentaves,
jo no,
en qualitat...
No sé si potser podria ser el de... No ho sé, la veritat, no tinc ni idea. Aleshores, és famós perquè ha portat... sempre té grans estrelles que li fan un homenatge, i durant un temps doncs es deia que aquestes estrelles venien al festival i després morien.
Sí, ah, és veritat.
Sí. Era una llegenda, i per exemple això va passar, aquí tinc,
amb la
Bette Davis, amb la Lana Turner, amb el Robert Mitchum i alguns més que no sé si és exactament, morien al cap d'un any així abans, eh?
Sí,
és curiós,
sí.
I encara recordo la Lana Turner, que era una dona molt atractiva dels anys 40-50, que va venir aquí quan ja era molt gran, aleshores que era patètic per la cara que tenia allà, o la Bette Davis també era una cosa,
sí, es va...
Els anys no perdonen, ja ho diuen.
Molt bé, Eva, gràcies. I Àngel Comas, t'esperem la setmana que ve.
No la setmana que ve, no.
No t'esperem.
No, l'altra.
Bé, doncs d'aquí 15 dies ens acompanyarà Àngel Comas. Nosaltres continuarem la secció també la setmana que ve amb l'Eva Garrido, al Making of. Gràcies, bon dia.
Sant Cugat a fons, de dilluns a divendres, de 10 a 1 del migdia.